Baches Camins, cap de setmana, la Macedònia enllaunada, preparada amb tot el carinyo per vosaltres. I molt contents de rebre ara mateix al Camins la representació del Setmanari Catalunya Cristiana. En aquest cas, Rosa Maria Jané, un habitual. Rosa Maria, bona vesprada.
Bona vesprada.
Benvinguda, de nou. Ens fa sempre il·lusió que ens visitis. En aquesta nova temporada, us recordo, amics oients, repassarem cada dissabte els continguts més destacats del setmanari on participa amb tota la rauja Rosa Maria Jané. En aquest número de Catalunya Cristiana, Rosa Maria, què destaquem així per començar?
Doncs mira, destaquem en portada el Papa Francesc,
sí,
que no fa gaire estat al Kazakhstan.
Kazakhstan, justament, eh? Un país que té molt... A mi em sembla molt curiós, el Kazakhstan.
Sí, a més és un país que cada any, des d'en fa 7, organitza un congrés de líders de religions mundials i tradicionals.
En aquest cas el 7è, ha estat el 7è.
El 7è, i és una cosa ben curiosa. I a més aquesta vegada el Papa hi ha anat. Hi ha anat com a pelegrí de pau, de diàleg i d'unitat, que és el que destaquem en el reportatge. Aquest congrés, com et deia, l'organitza el propi govern de Kazakhstan,
sí,
i reviu una mica l'esperit d'Assís, de Joan Pau II, quan va fer a Assís aquella trobada que va convocar diferents líders religiosos per pregar per la pau. I diguem-ne que el govern del Kazakhstan ha agafat aquesta invitació des del món laic, des del món civil, que això és el més curiós, i organitza cada any aquesta trobada.
Sí que em sembla molt curiós, perquè en principi aquells governs massa pro-fe, pro-església, no serien, i en aquest cas sí que ho contemplen.
Aquest país és un país on hi ha moltes diversitats de llengües, de cultures, d'ètnies, i el govern el que vol fer és construir un país que sigui... de diàleg, de fraternitat, almenys ho intenta. I el Papa Francesc li ha donat molta importància i per això ha volgut anar aquest any. Perquè a mesura que han passat els anys, doncs ha anat baixant una mica el nivell, podríem dir, no? O l'atenció d'aquest congrés, el Papa ha volgut una mica revifar-lo també,
la seva
també,
presència,
no? Ajudar amb la seva presència.
Sí. De fet, el vostre titular en el setmanari és Pelegrí de Pau, diàleg, que és la idea que té el govern, i unitat.
De fet, el lema d'aquesta visita del Papa era missatgers de pau i d'unitat. I el Papa ha aprofitat també per trobar-se amb l'església local d'allà, una església petitona, però que li feia moltíssima il·lusió poder trobar-se amb el Papa Francesc. El Papa Joan Pau II hi va anar, però que Francesc encara no s'havia estrenat, diguem-ne. I la gent l'esperava amb moltíssima il·lusió. Alguns perquè recordaven la visita de Joan Pau II i d'altres perquè no l'havien vist, i això que el pastor de l'església vagi a visitar-te quan ets una església molt petitona,
molt humil,
doncs
molt humil, sí,
fa il·lusió,
sí, sí,
també.
Home,
i és una manera de revifar també l'església en el mateix país, no? De donar rellevància al paper que fa i que té, perquè l'església està molt compromesa en aquest esperit d'Assís, de diàleg, de fraternitat, i treballar doncs, com bonament pot, no?
Com a anècdota, clar, estic veient el reportatge, el tinc aquí davant, recordeu que és un reportatge, el reportatge central d'aquest número de Catalunya Cristiana. Tenim el Papa amb la cadira de rodes, recordem que arrastra aquesta lesió,
sí.
que no el permet desplaçar-se amb naturalitat, no? Va estar impedit, i tot i així continua amb aquesta...
Que és un testimoni, també.
Exactament, tot i així continua amb aquesta voluntat de viatjar i d'estar obert.
I tant. I aquesta visita, a banda de recollir una mica els missatges del Papa, no? en aquest setè congrés, entrevistem també a José Luis Mumbiela. Ell és un bisbe aragonès, però és president de la Conferència Episcopal d'Àsia Central i bisbe d'Almati, al Kazakhstan.
Quina combinació,
doncs,
no?
Tenim
aragonès...
aquesta sort de tenir aquest bisbe, que a més és molt, molt maco, molt planer, i de seguida que li demanem de parlar amb ell, ens contesta, amb la dificultat que suposa fer una entrevista al Kazakhstan.
Efectivament, la vas fer tu, justament, no, Rosa Maria, l'entrevista?
Sí, la vaig fer jo per via WhatsApp. Sort que tenim d'aquestes tecnologies.
Home, això facilita molt, evidentment.
Molt,
sí, sí,
molt.
Sí.
A més, el pobre estava molt sol·licitat en diferents mitjans, no? De tenir un bisbe espanyol que fàcil d'accedir, doncs és important.
I què destacaries dels conceptes que us va transmetre, que et va transmetre a tu José Luis Mumbiela?
Ell em parlava, doncs, d'aquesta església que és acollidora, que intenta donar aquesta imatge amable de l'església. Parla també una mica del missatge que els hi va transmetre el Papa. I també fa referència a una peregrinació que va organitzar l'arxidiòcesi de Moscou, aprofitant aquest congrés, no? I fa una reflexió interessant entre... els catòlics russos, parla dels ucraïnesos també, i ell diu que som molt durs a vegades amb Rússia, perquè pensem que Rússia només és la gent que està a la guerra. I ell diu Rússia és molt més, no? I parla dels germans russos. I també té aquest diàleg, aquest esperit de diàleg que té el mateix govern, ell també ho aplica en les seves paraules, en manera de fer. I mira, si vols escoltem una reflexió que ens va enviar.
Vinga, l'escoltem.
Comentar la idea de que somos un solo pueblo a pesar de que son diferentes nacionalidades, y es fomentar la unidad, independientemente de que haya diversas religiones. Y para eso fomentar el diálogo interreligioso, no solo a nivel oficial, en los pueblos, en las ciudades, creando mesas de diálogo y encuentros de fraternidad. Kazajstán ha intentado ser no solo para sí mismo el beneficiario de este diálogo, sino también un modelo para otros países que pueden vivir situaciones semejantes, ¿no?
Doncs aquestes són les reflexions de Monsenyor José Luis Mumbiela, president de la Conferència Episcopal d'Àsia Central, aragonès, un espanyol allà, i és molt curiós. Teniu aquest reportatge, aquesta entrevista que va fer la nostra companya, i també teniu el reportatge principal de Francesc, el papa Francesc, que va participar en aquest 7è Congrés de Líders de Religions Mundials i Tradicionals. Però la revista té moltes més coses. Què més coses, Rosa Maria?
Doncs mira, destaquem les pàgines centrals, que normalment posem un reportatge o una entrevista, i aquesta setmana tenim un article de reflexió que el signa el Joan Ramon Ferrer. Ell és psicòleg i responsable de l'àrea de gestió del coneixement del Centre Català de Solidaritat, el CECAS. Aquest centre es va crear l'any 91, el 1991, per les Càritas Catalanes, amb el suport de la Conferència Episcopal Tarraconense i la Unió de Religiosos de Catalunya, per fer front o donar una resposta al tema de les addiccions. Aquest centre s'ha especialitzat en l'atenció i tractament de la drogodependència per a la rehabilitació i també la reinserció. I treballa centrat en les persones i en les seves famílies, que això és importantíssim.
Importantíssim, no? Sempre. Mira, ahir parlàvem justament, aquesta setmana parlàvem en aquest programa de l'Alzheimer, amb l'Associació de Famílies d'Afectats per l'Alzheimer, i ens deia, no només és el malalt, que en aquest cas la drogodependència, qualsevol dependència és una malaltia també, sinó que és la família la que també pateix.
Clar, tot l'entorn, no? Com aquesta família es desestructura, com reacciona, quines eines té per ajudar una persona que moltes vegades ni es deixa ajudar, ni saps ben bé com què fer, no? I llavors ajuden a la família a encaixar l'impacte de tenir una persona amb drogodependència, ajuda a conèixer també els mecanismes de l'addicció, els conflictes que poden haver-hi anteriorment a la manifestació de l'addicció, a com reactivar els recursos i les fortaleses del sistema familiar, que també les té aquesta fortalesa.
Home,
no? Però és un treball dur, constant, i aquest article és interessant, no? Ens acosta a una realitat que de vegades sabem que la tenim a prop, però de vegades no la veiem.
No la veiem, perquè
no la volem veure.
És d'aquestes coses que si no et toca a tu, com que no existeix, i efectivament que existeix, és una problemàtica seriosa. Doncs tenim aquest reportatge també del CECAS, aquest centre per abordar la problemàtica de la drogodependència, també en aquest número de Catalunya Cristiana.
Sí, i mira, m'agradaria posar veu a una persona que és usuària d'aquest centre, que explica molt per sobre així la seva experiència.
Un testimoni, d'una persona que...
Un testimoni.
Perfecte, doncs el podem escoltar, a veure què diu.
Sí que m'ajuda, sobretot estar con más gente que tienen el mismo objetivo que yo. Puede ser que de vez en cuando haya personas que están en otra onda, ¿no? Que se quieren marchar o que tienen bajones, y yo pues intento siempre estar arrimado al colectivo que estamos más empeñados en salir del agujero.
Sobretot aquesta, m'ha agradat això de sentir-te recolzat amb persones que estan en la teva mateixa situació, no estàs sol. En aquest cas, no estàs sol. Aquest testimoni, recordem d'aquesta persona que és usuària, que està tractant una malaltia com és la drogodependència, una dependència en aquest centre, el CECAS. I tenim més coses.
Ens hem quedat en bàbia.
No, hi ha més coses encara.
Tenim festa grossa a Tarragona i a Barcelona.
Home, i tant.
De les patrones.
De fet, és avui mateix, Això està enllaunat, però s'està emitint el dia de la festivitat de Barcelona. Estem a Barcelona, de la Mercè, però tenim Santa Tecla també,
amb
tota la força.
Santa Tecla i la Mare de Déu de la Mercè. I Santa Tecla, que a més és festa grossa, perquè són 700 anys de l'arribada del braç de Santa Tecla, patrona de Tarragona, clar. Allò és una festa major enorme, no? De fet, dediquem una dues i tres pàgines a Tarragona.
És com un desplegable central que heu fet aquí, que està completíssim.
Ens ha fet el Joan Boronat, que és el nostre corresponsal a Tarragona.
Joan Boronat aquí s'ho ha treballat molt bé.
I ens parla dels actes culturals, populars, d'oci, concerts, revetlles i actes religiosos, òbviament. I també va complementat amb un article de l'Andreu Muñoz, ell és director dels Museus Diocesans de Tarragona, i el títol de l'article ja ho diu tot. Diu, 700 vegades visca Santa Tecla.
Amb tota la força, tota l'admiració. Sí, l'admiració.
I Barcelona, com deies tu, la Mare de Déu de la Mercè. Que aquesta vegada ens centrem en la restauració de la imatge de la Mare de Déu de la Mercè, que torna al seu cambril de la Basílica Barcelonina. I hi ha una fotografia, publiquem, de la Mare de Déu restaurada. Han estat 9 mesos de treball i la imatge torna a lluir com una princesa. Això no ho dic jo, ens ho diu la Beatriz Montobio, que és restauradora.
Va bé, la primera fase, que va ser una fase d'estudi i una proposta de neteja. La Mare de Déu no està datada, però creiem que està a finals 15-16 i que està en bon estat. L'hem desinfectada, l'hem reforçada i hem tret els elements que no eren seus. La Mare de Déu ha recuperat el seu aspecte de princesa de Barcelona.
Aquest és el testimoni de Beatriz Montobio, que ha estat alguna de les restauradores. Aquí al camí ens van tenir durant la setmana el padre Fermín Delgado, el rector de la Basílica, que és com si està cada dos per tres, com no va estar per aquesta. I ens transmitia la il·lusió, no?, de tornar a rebre a la figura de la Verge completament restaurada, i també aquestes corones especials que justament avui ha lluït i que no lluirà en principi mai més, que és com vestir-la de gala. Per tant, contents també perquè per aquesta restauració que, sens dubte, doncs mereixia i també ha tingut. Ho tenim, Rosa Maria?
Ho tenim.
Doncs la Rosa Maria Jané és redactora del Setmanari Catalunya Cristiana. Avui ha estat ella qui ens ha portat aquí al Camins, allò més destacat dels seus continguts. Mil gràcies, Rosa Maria.
A vosaltres.
Bon cap de setmana.
Igualment.
I no se vayan todavía, que aún hay más.